COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esportscope. Doncs ja ha donat la porta a les explicacions que li estàvem reclamant des de fa dos mesos, des que va esclatar el cas Negreira. En tenia ganes, perquè ha començat fins i tot algun minut abans de l'hora fixada per l'inici de la roda de premsa, que era a les 11 del matí. Ha estat molt contundent en algunes coses i no tant en d'altres. Molt contundent a l'assegurar que no hi ha corrupció esportiva, molt contundent també a l'assenyalar que tot respon a una campanya orquestrada per perjudicar el club, molt contundent, molt dur, duríssim amb Tebas per abonar hipòtesis falses i també amb el Real Madrid molt dur per personar-se a la causa quan diu que ha estat un club afavorit pels àrbitres durant 70 anys. Amb tot això ha estat molt contundent. Després ja, a l'hora de justificar els pagaments als Negreira, aquí doncs ja li has de comprar o no els arguments que ha donat. Es va pagar per uns serveis, això és així, el que passa és que són molts diners, si fas la mitja, mig milió d'euros a l'any aproximadament. I del tema de la possible administració deslleial, aquí la porta ha tirat del comodí de el tema o el tema està judicialitzat, així que si hi ha alguna cosa la justícia dirà. En general, el que s'esperava, la porta ha posat l'accent on li ha convingut, s'ha explicat, això sempre és d'agrair, i ha passat a l'atac, encara que el cas continua tenint ombres que la justícia haurà de mirar d'esclarir. De seguida escoltem a la porta, que després de comparèixer se n'ha anat al Godó. A nivell esportiu, empat a 0 del Barça al camp del Getafe en un altre partit dolent, molt pobre dels de Xavi, el camp estava molt malament, feia sol, el rival va apretar perquè s'està jugant molt, tot això és veritat, tan veritat com que el joc del Barça avorreix a les ovelles. No encaixa, és cert, però darrerament tampoc marca, porta 3 partits sense veure porteria. Es retalla a 11 punts l'avantatge sobre el Real Madrid, que continua sent molt àmplia, queden 9 partits perquè s'acabi la Lliga. A l'Espanyol la situació continua sent dramàtica, després de la derrota al camp del Betis, segueix penúltim a l'Espanyol, però ara a 3 punts de la salvació que marca l'Almeria, toca rebre el Cádiz en un partit dramàtic el proper divendres. El Girona sí que va bé, no va fer un gran partit, però li va guanyar per 2-0 a l'Elx, ja està més a prop el Girona d'Europa que del descens. En bàsquet, el Barça s'imposa amb claredat al Real Madrid al clàssic de la Lliga CB i recupera el liderat, però atenció a les lesions de Brines, Vesely i Higgins. El català Àlex Rins s'imposa al Gran Premi de les Amèriques de motociclisme de MotoGP per davant de Marini i Quartararo, i ja tenim en marxa una nova edició del Godó, la número 70. Després estem allà amb el Juan Arias. Avui comentarem la jugada amb el Minguella, que crec que està al Godó també dinant, i amb el Ferran Correas, i les preguntes del dia Esportscope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça la pregunta és si us ha convençut la porta. Heu contestat que sí al 45%, que no al 55%. En clau Espanyol, grau de preocupació per la situació. Grau extrem al 50%, alt al 25%, queda molt encara per davant un altre 25%. I en clau Girona us preguntem si somieu amb Europa. Heu votat que sí només al 20%, que no al 80%. El Marc Pairés està al control de so, la Paula Rodríguez i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllor i passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esportscope.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sí, 9 minuts de la tarda, Esportscope per COPE Catalunya i Andorra. Comencem a l'Esportscope d'avui dilluns i comencem forts amb aquesta roda de premsa d'aquest matí de Joan Laporta, la més esperada en molts anys. Anem, sense més, a l'Auditori 1899, on encara hi tenim a l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, què tal? Molt bona tarda.
I també al Víctor Navarro, que també ha estat allà seguint la roda de premsa. Bona tarda, Víctor.
Bona tarda, companys.
Helena, tenia ganes de parlar a Laporta, perquè ha començat un minut abans de les 11 del matí, eh?
Sí, sí, a les 10:59 minuts ja estava a l'escenari, ja estava al faristol Joan Laporta. 2 hores i 3 minuts de compareixença, 36 minuts de discurs inicial, després 35 preguntes en roda de premsa dels 110 periodistes que estàvem acreditats, de 70 mitjans de comunicació diferents. L'escenografia estava estudiada, estava preparada, igual que la seva compareixença. Podríem dir que Laporta no ha dissipat dubtes, ni al discurs inicial ni després durant la roda de premsa. Això sí, s'ha defensat amb atacs a Laporta. En aquesta escenografia, en aquesta posada en escena, l'acompanyaven 4 caixes, 3 de color granate, 1 de color vermell, 4 arxivadors que contenien els informes que ha trobat el Barça en aquest estudi de control intern, en aquest estudi que han fet des del compliance del club al llarg d'aquests 2 mesos des que va esclatar el cas Negreira. En total són 629 informes, 43 CDs i 4 informes més variats. Laporta ha volgut enviar diferents missatges des del seu discurs inicial. L'aplaudien els directius que l'acompanyaven, estava tota la plana major del club, també els principals executius, el compliance Sergi Atienza, que estava pendent de tots els detalls, i els responsables dels serveis jurídics. I el primer que ha dit i ha repetit, ha estat un missatge que ha insistit molt en ell, és que el Barça no ha comès cap delicte de corrupció esportiva, que el Barça no ha realitzat cap actuació per alterar la competició, i en aquest sentit ha afegit que l'agència tributària no ha pogut acreditar que s'hagi pagat per influir en l'arbitratge. Aquest és el missatge de Laporta, que també va dirigit a la UEFA en el cas de que s'estiguin plantejant deixar-lo sense Champions la temporada que ve.
El Futbol Club Barcelona no ha comès cap delicte. El cas Negreira, que és un cas que ha generat aquesta polèmica, no és cap delicte de corrupció esportiva. Es prestaven uns serveis, aquests serveis estaven documentats, hi havia unes factures, hi havia uns pagaments, com he dit abans, via transferència bancària, registrats en els llibres de comptabilitat del club, i havien passat les revisions fiscals pertinents. Per això, doncs, entenc que queda clar que amb l'existència d'aquests serveis no havia cap delicte de corrupció esportiva.
Això és el que més clar ha volgut deixar Laporta en la seva compareixença, en la seva roda de premsa, que no hi va haver corrupció esportiva. La gran pregunta, Helena, de fet és la primera que li han fet, quan s'han obert, quan s'ha obert el torn de preguntes, és per què el Barça va pagar tants diners durant tants anys als Negreira.
Gairebé 7,5 milions d'euros durant 18 anys. Un dels vicepresidents del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Laporta ho ha contextualitzat precisament en aquest període de temps, 18 anys, i ha defensat que eren informes molt treballats al llarg de gairebé 20 anys, amb 4 presidents diferents, i ha volgut donar aquesta explicació a la pregunta que se li havia de fer en aquest inici de roda de premsa.
Aquests diners s'han pagat durant 18 anys. No és allò que s'ha fet un pagament en un any, 7.300.000 euros, que s'han pagat per uns informes que eren importants, que eren necessaris. La feina ha estat ingent, ha estat quantiosa, ha sigut una feina de qualitat feta per persones, doncs, que estaven capacitades per fer aquesta feina dels informes.
Aquesta és la resposta de Joan Laporta a la gran pregunta. Una altra pregunta, evidentment, és que ens continuem formulant a dia d'avui, com a mínim jo, és si aquests informes valen el que el Barça ha pagat per ells, perquè tu fas la mitja i et surt uns 500.000 d'euros anuals aproximadament pels informes. Però, en fi, l'altra gran pregunta, Helena, que s'havia de fer i que també se li ha fet de seguida a Laporta, és perquè ell ho va pagar durant el seu mandat i, sobretot, perquè l'últim any del seu mandat els pagaments es van incrementar d'una forma quantiosa.
Sí, ell ha volgut deixar clar que, de manera categòrica, que durant el seu mandat ningú va posar la mà a la caixa. Ha xifrat en 1.300.000 euros els pagaments que va fer en la seva primera etapa a la presidència, des del 2003 fins al 2010, i precisament en aquest últim any, en aquest any 2010, l'última temporada de Laporta al càrrec com a president, es veu com augmenten els pagaments considerablement, exponencialment. Ell ho ha justificat amb feina. Escolta.
I es va incrementar l'últim any, doncs, perquè va haver-hi més feina, perquè va haver-hi més informes, perquè van venir més competicions i, per tant, doncs, evidentment, a un preu de mercat es van pujar el còmput global d'aquell any, de la temporada 9-10, doncs va ser més elevat que no el de la 8-9, o el de la 7-8, o el de la 6-7, o el de la 5-6, 4-5 o 3-4.
La pregunta s'havia de fer, la resposta és aquesta. Hi ha cadascú que pensi el que vulgui i us podrà convèncer o no. També ha volgut posar molt l'accent la Porta. Helena, això també ens ho esperàvem, amb que tot forma part d'una campanya contra el Barça, eh?
No ens ha sorprès, perquè des que va esclatar el cas Negreira s'ha centrat en defensar-se atacant i ha denunciat una campanya externa, l'atac més feroig, ha dit, que ha patit el Barça. Després el Víctor entrarà en detalls aquí apuntat, però d'entrada la Porta ha denunciat una campanya externa contra el Barça i també pel sentiment del Barça de ser un club catalanista.
Està patint una gegantesca campanya de desprestigi reputacional per unes informacions i sobretot per unes insinuacions i unes conclusions difamatòries que no tenen res a veure amb la realitat. És obvi que com a gran club també tenim detractors, i aquests detractors el que fan doncs és mirar d'erosionar el nostre prestigi. A vegades ha estat per enveja, a vegades ha estat per ressentiment, i altres clubs són per qüestions extradeportives. Potser a vegades ens han fet pagar doncs, que som més que un club. I ara hi tornen. I us puc assegurar que no ho aconseguiran. De fet, no ho han aconseguit mai. Cap campanya de desprestigi evitarà que el Futbol Club Barcelona, que el Barça, continuï sent una institució, un club de referència de l'esport mundial.
Doncs al capdavant d'aquesta campanya, Víctor, com deia l'Helena, Joan Laporta ha situat a Tebas, aquí ha atacat durament, eh?
Sí, el president de la Lliga segueixen els atacs creuats. Javier Tebas també ataca Joan Laporta i demana inclús la seva dimissió, i Joan Laporta li contesta demanant la seva dimissió i avui deixant clar que Tebas no ha sigut professional. De fet, li han preguntat també per aquestes últimes informacions que han aparegut del president de la Lliga, que se'l vincula amb equips de primera i de segona divisió professionalment, i diu Joan Laporta que és una mostra més de la seva falta de professionalitat i de la hipocresia de Javier Tebas, perquè compaginat càrrecs a la Lliga de Futbol Professional també amb temes seus professionals. Javier Tebas, el president de la Lliga, ha sigut dels qui més ha rebut en aquesta compareixença de Joan Laporta.
Ha tingut una actuació irresponsable, està tenint, irresponsable, poc prudent i d'una manca de professionalitat evident. Una manca de professionalitat evident. Tant amb les seves manifestacions constants per tal d'alimentar tota aquesta polèmica, com també amb accions d'aportar documentacions a la causa que després han resultat que eren errònies, que no coincidien amb la realitat. Jo demanaria un cop més al president de la Lliga de Futbol Professional que aturés aquesta incontinència verbal i que es deixés d'alimentar doncs, aquesta polèmica, perquè no fa cap favor a la institució que representa. Està denigrant la competició i, a més, és que està validant una hipòtesi que és falsa.
Atenció, que Laporta ha explicat, ha reconegut que el dimecres estarà a la Lliga, a la reunió de la Lliga, i allà podrà explicar-se també davant dels clubs i davant de Tebas. També diu-n'hi-do com ha rebut el Madrid, Víctor.
Si mai un president del Barça, aquí estan comentant companys, mai havia acusat el Real Madrid, el club blanc, de 70 anys de favoritisme arbitral, com ha fet Joan Laporta. Deia en un moment el president del Barça: no vull centrar el tema en un Barça contra Madrid, però realment ho ha fet. De fet, li han preguntat, l'Helena ho ha fet, si totes les declaracions que ha fet perjudiquen en seguir de la mà la Superliga. Ha dit que el Barça està per interès en la Superliga, no perquè estigui cap club, i que seguirà allà, però admet Joan Laporta que les relacions institucionals entre Barça i Madrid estan malmeses o una mica pitjor que abans que esclatés el cas Negreira, perquè a Joan Laporta no li ha agradat ni un pèl que el Real Madrid es presenti com a acusació particular en el cas Negreira. Així ataca Joan Laporta, el president del Barça, al club blanc.
En aquest club és el Real Madrid el que ha comparegut. Un club que tots sabeu que ha estat afavorit per decisions arbitrals històricament i en l'actualitat. Un club que s'ha considerat l'equip del règim. Per què? Per La seva proximitat al poder polític, al poder econòmic, al poder esportiu. Home, crec que val la pena recordar que durant 7 dècades la majoria dels presidents dels comitès d'àrbitres amb les seves diferents denominacions han estat gairebé de forma ininterrompuda o exsocis del Real Madrid o exjugadors del Real Madrid o exdirectius. Clar que aquest club es personi i alegui que se sent perjudicat esportivament en el període millor de la història del Futbol Club Barcelona, home, em sembla un exercici de cinisme sense precedents.
Déu-n'hi-do, doncs quan Laporta advertia que es defensarien i que atacarien, segurament es referia a això. Més suau, Víctor, ha estat amb Ceferín i amb la UEFA, que, com sabeu, està investigant el cas i que podria, Laporta creu que no serà així, sancionar el Barça, deixar-lo fora de les competicions europees la propera temporada.
Sí, Joan Laporta creu que l'actitud de Ceferín serà contrària a la de Javier Tebas, que Javier Tebas li ha demanat la seva dimissió, creu que l'han de sancionar, doncs ell creu que Ceferín escolta aquestes declaracions que ha fet avui i que mantindrà la calma i esperarà a que el jutjat decideixi què ha passat aquí o que puguin investigar què ha passat en el cas Negreira. Per Joan Laporta, si els fessin fora de la Champions, recordem no només a l'equip masculí, també al femení, al futbol sala i fins i tot als juvenils, veria afectat a la Youth League, diu que seria un fet sense precedents aquest càstig, que passaria sense un judici previ, que per tant per ell seria una causa injustificada i a més amb un linxament públic, com ha repetit Joan Laporta. Per Joan Laporta, caure fora de la Champions, no està en la propera Champions, és només una hipòtesi.
Aquesta campanya també es produeix en un moment en què el Futbol Club Barcelona estem treballant per un nou format de competició europea que doncs, el que busca és la sostenibilitat del futbol europeu i sobretot que els clubs sortim reforçats. Aquí, doncs, el president de la Lliga de Futbol Professional ha aprofitat aquesta circumstància per intentar animar a que la UEFA s'afegeixi a aquest linxament públic sense judici.
Això sobre la UEFA i les possibles conseqüències que pot tenir a nivell de competició europea tot aquest afer. I acabarem, Víctor, amb un darrer document que té a veure amb el tema de l'administració deslleial, perquè aquí hem defensat una mica des del primer dia la teoria de que això, més que en un tema de corrupció esportiva, acabaria derivant en un tema d'administració deslleial, d'on poden haver anat a parar tots aquests diners. I aquí Laporta ha tret allò, ha parlat de la figura de Contreras i ha tret el comodín de aquest cas està judicialitzat i ja veurem la justícia que diu, no?
Sí, ell el que ha dit primer és que posa la mà al foc pels seus directius, que cap directiu seu dels seus mandats ha posat la mà a la caixa, i sobre Contreras, aquí ha remarcat, és important, que no era directiu, que sempre s'ha dit que era directiu, no era directiu, t'ocupava altres funcions dins del club, que en el seu mandat no tenia cap vincle amb el senyor Contreras, i diu el president del Barça que les seves empreses van facturar el club entre 2013 i 2018, quan no, ell no era president, i que si prospera la hipòtesi que té el Ministeri Fiscal, evidentment el Barça seria víctima, que és el que ha remarcat Joan Laporta avui aquí en aquest auditori, que en tot cas el Barça seria víctima. Així respon quan li pregunten pel senyor Contreras.
Són empreses del senyor Contreras, que ja no està entre nosaltres, però que estan fora del meu mandat. Jo no tinc cap raó personal per, de forma priorística, dubtar dels presidents que em van succeir. La hipòtesi del Ministeri Fiscal, que en la causa està parlant d'una administració deslleial per referent a aquestes societats, en aquest cas el Barça seria persona perjudicada, el Barça seria víctima. I el que hem fet nosaltres, la junta directiva, el que hem fet és encarregar els nostres advocats del club perquè en el marc del procediment defensin els interessos del Futbol Club Barcelona.
Deia Joan Laporta també que en cap moment ha pensat en fer un pas al costat i que seguiran denunciant els serveis jurídics del Barça tot aquell qui difami contra el club. De fet, està obert aquesta bústia a la web del club perquè els socis denunciïn i adjuntin informacions que considerin estan perjudicant a la imatge del Futbol Club Barcelona.
Perfecte, doncs hem intentat resumir en un quart d'hora aproximadament el que ha donat de si aquesta compareixença de premsa de Joan Laporta, que ha durat 2 hores. Jo crec que està resumit i estan les cartes sobre la taula. Després ho comentarem amb el Minguella i el Ferran Correas. Víctor, gràcies, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Elena, aguanta'm un momentet, que hem de parlar també del... Anava a dir, gran partit que va jugar el Barça i el Getafe, no te'n vagis.
No, sobretot de la sequera, eh? Del Barça en els últims partits. S'ha de comentar, això.
Ara ho comentem, tornarem de seguida. Abans, però, Manuel Oliveros, que ha estat molt pendent també de la compareixença de Laporta, agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Joan Laporta i al seu costat quatre capses amb els informes tècnics i arbitrals. La fotografia del dia i dimecres l'assemblea de la Lliga també hi haurà la fotografia de Joan Laporta. Enmig de tot això, el Real Madrid a Londres jugant la Champions. La rendibilitat virtual de la seva aparició d'avui és que els aficionats del Barça li comprin l'atac al Real Madrid i a Javier Tebas i que nosaltres, els mitjans de comunicació, donem volada a aquestes dues guerres uns dies que el Madrid, el Bayern de Múnich, l'Inter de Milà o el City estan jugant als quarts de final de la Champions. I res més, perquè del cas Negreira no ha aclarit res. Més bé al contrari. El jutge del procés ja sap que hi ha centenars de documents del treball d'informes del 13 al 18, però no s'han trobat perquè es van destruir d'etapes anteriors, és a dir, del 2003 al 2010, per exemple. Ha reconegut Laporta com no podia ser d'una altra manera que almenys s'han pagat 7.300.000 euros des de l'1 al 18. I Laporta, el 2003, no el va aturar. I ell, com a nou president d'una nova junta, podia fer-ho. Igual va pensar que era més rendible pagar al segon del comitè d'àrbitres que aixecar catifes a canvi que Gaspar els hi presentés a la gent que manegava els fils del món del futbol. Villar, Platini, Blatter, mentre Enríquez Negreira continuava facturant. La justícia investigarà i sentenciarà. Tant de bo s'esperi la UEFA i, mentretant, convidi el Barça a jugar la Champions a Montjuïc.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Insisteixo, després del debat ho seguim comentant amb el Minguella i el Ferran Correas. Fem una pausa i de seguida un cop d'ull al partit d'ahir del Barça-Getafe.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Sí, señor, más que en Getafe, donde va a sacar de centro. El equipo del Getafe que va a jugar momentáneamente en esta primera parte. Ahí está jugando el Tucho, le agarra por detrás. Clarísimamente. Gaby le agarra por detrás. Va señalado en cartulina amarilla. Ahora sí. Ahora sí. Al final enseña cartulina amarilla puliendo Santana a Gaby.
Rafinha al palo. Bueno. ¡Al palo!
¡Qué dice! ¡Qué ocasión! Al mismo palo.
Los dos al palo, al mismo palo, al mismo palo, palo
al mismo sitio, pero bueno.
Ahí está Lewandowski. Se adorna. ¿Para dónde Soria? Se adorna Soria. Palomita de Soria. Sí, remate de cabeza de Lewandowski. Con las botas verdes. Para un largo, para Unal. ¡Fuera! Se veía el gol de Borja Mayoral. Le sirvió al Govia, que subió como un obús por la parte derecha para Borja Mayoral. Pero tiró cerca del palo derecho por fuera. Araujo para Rafinha. Rafinha que va a buscar el tiro o el centro. Busca espacio Rafinha. Tira. Para Don. Que David Soria iba a media altura. Cerca del palo derecho de la portería del Getafe.
Sí, me ha parecido que Alderete le daba el balón en la mano.
Final, final, final. Un punto. Un punto para
el líder. Muy bueno.
Un empate, un punto, sigue sin marcar el Barça, empate a cero, Getafe cero, un punto también para Quique Sánchez de Flores, se saludan los dos, Xavi, Quique, Quique y Xavi, ahí está Javi Gómez y Elena Conde.
Se han abrazado los dos entrenadores también.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa del Getafe 0, Barça 0, marcador que ha combinat amb la victòria del Real Madrid a Cádiz, deixa en 11 l'avantatge del Barça sobre el Real Madrid. La propera jornada, us recordo que tenim Real Madrid-Celta, i atenció, diumenge a un quart de 5 de la tarda farà sol també Barça-Atlètic de Madrid. Aquest és Xavi, reconeix que no estan en el seu millor moment, que no van fer un bon partit, però va trobar un parell d'atenuants.
No, que no es excusa el terreno de juego. Al final nosotros no hemos estado finos, no hemos estado efectivos, no hemos generado las ocasiones que creíamos que íbamos a generar, y las que hemos generado no hemos tenido la fortuna ni el acierto de conseguirlo. Pero sí, si me preguntáis por el césped, nos ha perjudicado bastante, diría, en cuanto a circulación de balón, ataque posicional, los desmarques al espacio, el balón no corría, y eso pues perjudica al equipo que normalmente tiene más el balón, ¿no? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Entonces, sin ánimo de que suene otra vez a excusa, pues no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados más a jugar de noche, ¿no? Es una evidencia. Pero entonces tenemos que acostumbrarnos. Viene otro partido a las 4:15, pues el domingo que viene, y ayer ya entrenamos, por ejemplo, las circunstancias del campo seco para acostumbrarnos, pero cuesta.
La gespa i el sol. Condis, vaya partidet ahir al Barça-Getafe,
Sí, ja són uns quants, Joan. No només és el d'ahir, l'excusa de la gespa. És veritat que ja ens l'esperàvem, perquè Xavi fins i tot va explicar, no?, que ja havien entrenat amb el camp sec i sense regar, i són queixes recurrents ja quan el Barça juga a Getafe. Però crec que es va equivocar amb l'argument del sol, jugar de dia, perquè al final els horaris tots els pateixen igual, i diria que ara Xavi, si pogués rectificar, ho faria. En qualsevol cas, el Barça té un problema de gol i d'efectivitat, perquè són 3 partits consecutius sense marcar, 3 partits consecutius ensopegant, amb la porteria a 0, sense poder marcar, sense poder convertir gols, i això feia 15 anys que no passava, des de la temporada 2008 amb Frank Rijkaard a la banqueta.
Sí. A veure si ara que tornaran aviat Pedri, De Jong, doncs l'equip recupera el to, perquè els últims partits són molt, molt, molt dolents. Perd a Sergi Roberto, Helena, que el pobre noi, a la que juga 3-4 partits seguits, es trenca,
Ara portava 9 titularitats en els últims 10 partits, Estava jugant amb molta continuïtat Sergi Roberto, però ahir es va trencar la primera part, té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, i tot i que el Barça no parla de temps de baixa, sí que gent propera a Sergi Roberto ens confirma que podria estar 5 setmanes fora, per tant, diria pràcticament adeu a la temporada. Una mala notícia per Xavi, que sí que en rep algunes de positives, almenys a l'entrenament d'aquest matí ja han començat a fer part del treball amb el grup, Pedri i De Jong, que rebran l'alta per estar aquest diumenge contra l'Atlético de Madrid, també a les 4:15 al Camp Nou, i també hi era Dembélé fent part de la sessió, però en el seu cas s'esperarà uns dies més. En principi serà una mica més prudent amb el francès, que porta gairebé 3 mesos fora, lluny de la competició.
Perfecte, Condis, a dinar, desconnecta una miqueta, molt bona feina durant tot el matí.
Gràcies, una abraçada.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Ara és el moment d'obrir el debat amb el Josep Maria Minguella. Hola, Minguella.
Organitzant...
Sí, Minguella.
Los torneos buitació.
Em sembla que està el Godó, el Minguella, i no ens escolta. A veure si té el telèfon obert, perquè se sent un soroll de fons, de la Uita i no sé què. O sigui, està el Godó, però no ens escolta. No sé si ens escolta, crec que sí, el Ferran Correas. Hola, Ferran.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Què tal, Ferran?
Molt bé.
Tot bé?
Sí.
El cap una mica com un bombo, no?, després d'aquesta llarga roda de premsa de la Porta.
Bueno, no, tampoc han hagut moltes novetats, o sigui que més o menys és el que ja s'havia parlat durant molt de temps.
Ara ho comentem, Espera, que tenim el Minguella per aquí. Minguella, ens escoltes o no?
Sí, estic escoltant.
Molt bé.
Barcelona, aquí...
Molt bé. Estàs al Godó. Està en la Porta per aquí o no?
Per ara encara no ha arribat, segueix donant explicacions.
No, si he vist unes imatges que estava per allà al Godó, igual no esteu al mateix lloc físicament, bueno, no, però està per aquí,
Jo estic al restaurant,
Estàs dinant. Molt bé.
Si ho veig, ja el saludaré, el felicitaré, perquè Ho vist molt clar tot el que ha dit, quedat claríssim.
Sí. Doncs comencem a valorar-ho. Minguella, t'han convençut les explicacions o no?
No, home, les explicacions... El president del Barça, davant d'una situació tan lamentable com aquesta, té de donar explicacions. Les ha donat, però no les pot donar perquè no existeixen. Doncs a partir d'aquí, jo vull el millor pel Barça i remenar la porqueria el menys possible. Però la veritat és que estem a baix al Ceferini de la UEFA, estem a un tema judicial a la Fiscalia, i ja està, i hi ha uns pagaments de 15 o 20 anys amb una, anem a dir, una organització arbitral, i ja està, i a partir d'aquí estem fet el concurs. El que no podia dir era que és veritat que sí que pagaven perquè els àrbits d'això. El que és evident és que això no vol dir que el Barça l'hagin favorit als àrbits. Això és una altra història.
No, això és el que diu ell, que no hi ha corrupció esportiva. Ell no nega que el Barça hagi pagat als Negreira durant tants anys.
Bueno,
però per uns informes i tal.
Doncs perquè no em favoreixin els àrbits, no necessito pagar cap àrbit.
Ja.
Perquè dintre de les missions fundacionals del club, quan es va fundar el Gamper i aquells, no posava que s'arreglaria amb els àrbits perquè no et perjudiquessin. Oi que no estava això amb el fet fonamental del club?
Mm.
Per tant, amb l'àrbit has de tenir, amb els àrbits, una relació correcta, de bon tracte, de no sé què, de no sé quantos, i fins aquí, res més. Ells són un altre estament. Ja està. Però no el Barça, qualsevol equip. El moment que acceptes que un club, el que sigui, té una relació tal, no sé què, i li paga per informes, tal, estàs obrint la mà a la corrupció. No del Barça, sinó de qui sigui.
Okay.
I això és evident. I jo no, a mi que no m'expliquin res més. I si a més d'això ha durat 20 anys, jo dic, soc soci d'un club que l'han portat uns pirats durant diversos anys. Ja està. I aquesta és la realitat. Perquè la missió del club, la seva fundació, els seus estaments i tot això, no és tenir relacions millors o pitjors amb cap àrbit ni demanar informes a cap àrbit. L'àrbit que surtin al camp, que pitin bé i que no et perjudiquin. I s'ha acabat.
A veure, Ferran, que t'escoltem. Què dius? Que Laporta, clar, ha posat l'accent amb el que li interessava i amb el que no, doncs no tant. Hi ha algunes coses que ha deixat clares, però moltes continuen sense aclarir-se, clar.
Bueno, jo crec que Laporta el que ha fet és voler deixar clar que el Barça no ha comprat àrbitres, i amb això sí que li dono la raó, que el Barça ha estat jutjat, sobretot per la premsa de Madrid, jutjat i condemnat abans del judici. Amb això sí que li dono la raó. El que ha fet una mica és no donar explicacions sobre el seu mandat, perquè no els ha donat, i ha fet més... ha sembrat aquest dubte amb què passava en el temps que sí que s'està investigant, que és l'etapa posterior, l'etapa Rossell i Bartomeu, amb la qual ha deixat, jo diria que ha deixat una mica entreveure que pot haver administració deslleial.
Mm.
Llavors, jo crec que aquí caurà l'acusació, perquè jo crec que caurà l'acusació de corrupció esportiva,
sí,
perquè ningú ha pogut demostrar que s'hagin comprat àrbitres, i de fet no ha sortit cap àrbitre per dir-ho. Al contrari, els àrbitres que han sortit i han parlat han dit que no va haver cap compra arbitral, però sí que ha insinuat que amb aquelles empreses del senyor Contreras pot haver un desviament de diners.
Clar. O sigui, aquest és el tema, Minguella. Pràcticament des del primer dia hem anat dient el mateix, que aquí més que un tema d'àrbitres, al final serà un tema de diners, que igual aquests diners...
Joan, per què dura tant aquesta història? Perquè hi havia gent de dintre que cobrava. Tot tan claríssim. És que si no, això no pot durar tant. Si no hi ha uns que han estat xupant d'això, això és que està allà fa 15 anys. Bueno, ja no hagués començat. Però jo ho vaig dir el primer dia, no cal que m'ho expliqui a Laporta. Està claríssim. I em pot explicar, ha explicat ell, o algú li ha preguntat, per què els pagos es van triplicar quan ell va arribar?
Sí, ell li han preguntat i ell ha contestat. Ha dit que perquè en aquella etapa es va fer més feina de la que es venia fent. Es feien més informes i tal.
Havia més intensitat de control.
Aquesta és l'explicació que ell ha donat.
Si jo no la... En aquest cas, no l'acuso de res amb el Sant, perquè és que no pot sortir de cap manera, m'entens? El que passa que només un tarimbanqui com ell pot sortir a explicar aquestes històries. És un fet evident i s'ha acabat, m'entens? Ara ell no ho pot reconèixer, no ho pot dir-ho i tal, ja està.
Aquí, Ferran, el tema és que haurem d'esperar que la justícia faci la seva feina, que això pot durar molts anys, però no sé si creus que, o tens la sensació que d'entrada el que sí pot aconseguir el Barça és aturar el tema del cop de la UEFA, perquè avui ja he vist que el Tebas l'atacava molt fort, el Madrid l'atacava molt fort, però amb la UEFA i Ceferín ha estat suau, la porta.
Sí, de fet, jo he trobat amb Laporta... Laporta és un tio que quan es posa davant d'un micro és un animal. En canvi, sí que al principi se l'ha vist una mica dubtós. Però quan ha començat...
Avui portava papers, perdona, Ferran, portava papers que no em porta mai. I avui portava papers, en algun moment ha perdut una mica el fil.
Bueno, en Laporta autèntic s'ha vist quan ha començat a repartir estopa a Tebas i al Real Madrid.
Sí.
Llavors, sí que crec que la roda de premsa, a banda de que la demanava tothom, està enfocada també en aconseguir que la UEFA no sancioni el Barça. I això s'ha vist perfectament, sí, perquè ha rajat molt tant de Tebas com del Real Madrid, però li ha llançat una mica la mà a Ceferín i a mi em consta que està pendent una trobada, una conversa entre Laporta i Ceferín, i jo m'imagino que el que buscarà el Barça és que no hi hagi sanció, que jo crec que no hi haurà sanció. Entre altres coses perquè la UEFA sap que després li pot costar molts milions, perquè...
Danys i perjudicis,
clar. Si la UEFA sanciona i després en el judici, d'aquí, quan s'hagi, 3, 4, 5 anys, el Barça surt indemne de qualsevol tipus de sanció, el Barça pot reclamar danys i perjudicis, i són, i per molts diners,
Sí, ha parlat la porta de xifres astronòmiques, demanaríem, com a compensació. En fi, Minguella, doncs res, et deixem aquí al Godó, dinant o acabant de dinar, busca la porta perquè està per aquí, està, el deus tenir bastant a prop.
Si el veig, li donaré una abraçada de felicitació.
Va, i tenis, veus algú o no? O només dinars? O veus algun partit?
No, el tenis el veiem per la tele.
Passa-t'ho bé, Minguella, gràcies.
A vosaltres.
Ferran, gràcies per estar esports cop una vegada més. Una abraçada.
Molt bé, una abraçada a tots.
3:42, seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
Nos hemos enterado que tenéis futbolín en el vestuario.
Sí, tenemos futbolín. De hecho, yo no jugaba hasta que vine aquí y ahora estoy que no paro.
Rodrigo, Riquelme, un placer. Gracias por atendernos y suerte.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:43, d'un tema desagradable, una situació que tampoc ens agrada, que és la situació esportiva de l'Espanyol. Derrota al camp del Betis, 3-1, l'Espanyol en descens, ara a 3 punts de la salvació. Tenim al director de Tiempo d'Espanyol, el Javier de Haro. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un poco más complicado el tema, ¿eh?
Hombre, bastante más, pero aún dependemos de nosotros, pero el partido del viernes con el Cádiz es la final, no hay más. Porque no solo son 3 puntos, sino que es el autodemostrarte que puedes hacer algo más. Porque claro, ya son 6 derrotas consecutivas, 2 con Luis, y el partido del viernes tienes que ganarlo. Porque estoy convencido, y lo digo de verdad, que si ganamos el viernes al Cádiz, va a haber un cambio de chip en el equipo. Si no... Yo ya a falta de 9, que es lo que nos queda ahora, ya serían 8, después del partido estamos en segunda. Lo tengo claro.
Sí,
no le ganamos al Cádiz.
Hace falta ese punto de inflexión, encontrarlo, Javi.
Sí.
No puede ir más allá del viernes.
Claro, yo sigo creyendo, pero yo dejaré de creer si no somos capaces de ganar al Cádiz. Porque claro, luego el jueves vas a Villarreal. viene el Getafe y luego vas a Sevilla, entre semana también. Claro, si no eres capaz de ganar en casa al Cádiz y visto la debilidad defensiva que tiene este equipo, porque Luis tiene que trabajar muchísimo, porque tiene unas carencias defensivas de este equipo que son brutales. Pero no desde ahora, sino desde que empezó la pretemporada y lo que hemos ido contando a lo largo de este año. Es decir, él va a hacer lo que pueda, yo confío en Luis, pero la verdad es que es muy difícil confiar en los jugadores que han demostrado que no están, muchos de ellos, para jugar en primera. Pero bueno, hay que un poco creer en los milagros. El primer milagro es ganarle al Cádiz y a partir de ahí ya veremos qué pasa. Pero si no le ganas al Cádiz, yo ya tiro la toalla definitivamente.
¿Viste algún brote verde en el campo del Betis? Porque el equipo tuvo algún tramo de partido que sí, no estuvo mal al principio, en la segunda parte.
Ahí está el problema, que tú ves que el equipo quiere jugar, que juega mejor que muchos partidos que hemos ganado con Diego Martínez. El problema es que te llegan una vez por banda izquierda, porque no tienes lateral, porque no lo tienes, porque jugó Pedrosa, que también es un milagro lo de Pedrosa. Es decir, con Diego Martínez no iba a jugar nunca y resulta que en una semana se recupera. Algo extrañísimo, que es la falta de transparencia también del club en todo este tema. Llegan una vez, te marcan. Llegan en la banda derecha, porque no tenemos lateral derecho tampoco, centro, gol. Y nosotros que llegábamos dos, tres, cuatro veces y jugando mejor, porque creo que jugamos mejor que el Betis hasta el primer gol, pues al final acabas palmando. Marcas el 2-1 en los primeros minutos de la segunda parte, el gol de Montes, que es un golazo. Intentas y juegas mejor que ellos. Silbidos en el Villamarín. Te llegan una vez...
Y gol, sí.
Y gol. ¿Por qué? Porque no defiendes con intensidad. Porque hay jugadores que no merecen jugar, que no merecen jugar. Y creo que esto nos está lastrando. Así que confiemos el viernes en ganar al Cádiz y que esto genere un cambio total en la mentalidad del equipo. Y a partir de ahí podamos creer que el equipo se puede salvar.
Ok. Ojalá sea así. Javi, gracias.
Buenas tardes.
El que està bé és el Girona, Albert Díaz. Bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. També que està entre els 10 primers de la Lliga Santander. També que té 38 punts, que té, això estem d'acord, no? La permanència virtual, sí, no matemàtica, però sí virtual, queden 27 punts en joc. Home, si fixem, ja no et dic en 40, que venim dient que aquest any va més cara la permanència, en 42 o 43... Mal s'ha de donar perquè no sumi aquests punts, perquè sigui matemàtica quan abans millor el Girona aquesta permanència i continuar dues temporades més, una segona temporada consecutiva a la màxima categoria del futbol espanyol. Ahir 2-0 davant l'Elx, mal partit perquè es va jugar del 35 al 45, perquè en el 44 va marcar el Tati i a la segona meitat els 5 minuts que van suposar el gol d'Oriol Romeu. El Tati, de tot el que venim, ha tornat a obrir les xarxes socials, l'ovació al minut 9 que anunciàvem ja de Montilivi i el gol del Tati Castellanos, un dels destacats del partit.
Tenia un peso importante también por, bueno, por la semana como había sido en lo personal. La gente del Girona, la verdad que hoy se vio reflejado el apoyo que me han dado desde el minuto 1. Tenemos que seguir con la humildad que tenemos. Tenemos un gran grupo y eso es importante. Estamos los pies sobre la tierra y tenemos que ir paso por paso, nada está definido. Tenemos que seguir trabajando y bueno, este es el objetivo que tenemos que cumplir y bueno, nos queda mucho todavía.
També t'he de dir, Ballori, que no tot són notícies positives al Girona, perquè Borja García va durar 8 minuts a sobre del terreny de joc. Saps que el Camp Nou va començar com a titular i el descans va ser substituït per Aleix García. Vam comentar la setmana passada que arrossega uns problemes a la fàscia plantar, que és una lesió molt dolenta, que en molts casos acaba fent que l'esportista passi pel quiròfan. Lesionat Borja García, va caure David López abans de començar el partit. Estem pendents d'ells. Sancionat Santi Bueno i sancionat el Tati Castellanos, tot i que em diuen que el Girona podria presentar recurs a la groga que va veure i així poder jugar a Valladolid, que és el proper compromís del Girona.
Tot això a primera divisió. A segona, Gil, victòria de l'Andorra.
Sí, senyor. Bona tarda, Batllori. Un gol de Sinan Bakis al minut 17 signa la victòria 1-0 davant el Huesca i 7 jornades sense perdre del conjunt d'Eder Sarabia. El sentíem fa unes setmanes parlar malament dels àrbitres. Ara hi ha vent arbitral a favor i escolta.
Hemos tenido un poquito de suerte en la decisión del otro día del fuera de juego de Jason y hoy también, que son situaciones al límite y que las dos nos han beneficiado. no sé muy bien la expulsión de hoy. Bueno, necesitamos seguir en esta línea porque estamos disfrutando, porque podemos hacer cosas, seguir haciendo cosas muy, muy bonitas, importantes en nuestro primer año en el fútbol profesional, y seguir alimentando todos esos, que esos detalles pues puedan caer de nuestra parte.
Podemos hacer cosas, satura, y digo, podemos seguir haciendo cosas. Inequívocament miren cap a dalt, estan a 7 punts del playoff. Propera aturada dissabte a un quart de 5 al camp de la Ponferradina.
De la jornada de la primera ref, què destaquem?
Doncs mira, el Barça Atlètic ja és tercer després de guanyar el Johan a la Societat Deportiva Logroñés, i important victòria del Sabadell, 3-1 davant del Castellón a la Creu Alta, en una setmana delicada. Grip de Miqui Lladó, treball dels seus companys de l'estaf tècnic, un tècnic que oferia en roda de premsa una visió peculiar també del tema.
Mira, un amic meu viu molt bé. Diu, em sembla que ets un entrenador que quan ha de guanyar, guanya. En aquells partits que són claus, que ha de guanyar, guanya. I això no li passa a molta gent. Doncs mira, potser tinc aquesta fortuna, no? Avui, si no hagués guanyat, el Siri que haguéssim tingut hagués sigut de dimensions considerables, jo hagués quedat molt, molt tocat, els jugadors no. De moment ara estem fora del descens, també vaig avisar que era una carrera de braça, ara estem agafant aire tot just, queden 6 jornades, queda molt de camí.
Petit incendi a Cornellà, que ara està per sota del Sabadell amb els mateixos punts, només un per sobre de la zona de descens, mentre que el Nàstic salvava la jornada empatant a una camp d'alt a casa, davant de Osasuna Promeses.
I a la Lliga Femenina, l'Alirón del Barça haurà d'esperar. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, tot i la contundent victòria davant l'Atlético de Madrid, on les de Giraldes es van impulsar per 4-0, hauran d'esperar a veure si el Madrid no suma els 3 punts aquest cap de setmana per ser matemàticament campiones de Lliga. En cas que el Madrid guanyés, haurien d'esperar el diumenge vinent, on només faria falta una victòria davant l'Sporting Huelva per aixecar la Copa. Ara les de Giraldes es centren en les semifinals de la Champions contra el Chelsea. Aquest dissabte 22 a 2:15 juguen a Stamford Bridge, on buscaran aconseguir un bon resultat de cara a la tornada, que es jugarà dijous 27 a 6:45 al Camp Nou, on, per cert, s'espera una molt bona entrada.
Gràcies, Paula.
A tu.
Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Para explicarlo rápido, el Madrid hace cosas imposibles en Champions y el Sevilla hace cosas imposibles en la Europa League. Hoy
aquí está José Luis Mendilibar, entrenador del Sevilla Fútbol Club.
Mister, muy buenas.
Hola, buenas.
Tengo la sensación de que se ha librado usted una buena, porque...
Sí, sí. Ya sé lo que vas a decir.
Sí, es que...
Por el cambio de la alineación y esas cosas, ¿no?
Sí, joder, es que acabo de hablar con los nuestros de Sevilla, vamos, o sea, pero estaban enfadadísimos con la alineación.
Sí, sí, sabía.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662, Legalitas. Y sigue con tu vida.
Ara parlem de bàsquet a Esports Cope, Albert, que el Barça es va emportar el clàssic, però al tanto amb les lesions,
Sí, a un preu molt car ha pagat la victòria, 97-82 al Barça davant el Real Madrid, com deies, el clàssic de la Lliga Endesa, però és una victòria que posa el Barça líder. És un liderat compartit, tot i que el Barça és líder amb 22 victòries, segon és Baskonia, i atenció, el 14 de maig, si ningú dels dos perd, 2:15 de la tarda, Baskonia-Barça, el liderat en joc de la Lliga Endesa, que recordem, la primera plaça dona dret a tenir tot el factor pista, totes les eliminatòries del playoff. Et deia, un preu molt alt, van destacar Mirotic, 23 punts, Satoranski, 18 punts, la Provítola, ve el Barça de quedar aparellat amb els Alguiris al playoff de quarts de l'Eurolliga, però 3 lesionats. Abrines, que és el que més preocupa, Skins, turmell esquerra, Vesely, molèsties, genoll esquerra i Higgins, dolor lumbar. Va aguantar només 4 minuts Higgins a sobre del parquet del Palau Blaugrana. Clar, dit això, la veu de l'entrenador, ja sigui, bichos.
Temblando, esperando la llamada de médico. Nosotros estamos contentos con equipo ya un par de meses, la verdad que entrenamos bien, todos yendo a más, muy involucrados aquí, ¿no? En lo que estamos intentando hacer y bueno, a veces te das un paso atrás, ¿no? Como la semana pasada, pero esto pasa, ¿no? Y bueno, y pensamos que estamos en un buen momento, pensamos que tenemos que seguir y bueno, intentaremos, seguro.
Pendents de l'evolució dels tres lesionats i atenció que tenim jornada entre setmana de la Lliga Endesa. Juga el Barça a Granada el dimecres.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
El Joan Àries es passeja pel Viles i aprofita per informar de tenis a Esports Cop.
Doncs sí, allà tenim el Minguella, tenim el Laporta i el Juan Arias també. Juan, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Com va la jornada? A veure.
Bueno, ahora te explico cómo va la competición. Sin embargo, voy a empezar a hablar de Carlos Alcaraz, que es el vigente campeón del Conde de Godó, número 2 del ranking ATP, que ha tenido un inicio un poco irregular de año. No jugó el Open de Australia por lesión, pero ganó en Buenos Aires, en Indian Wells. Se puso número 1 del mundo de forma provisional, pero al perder en Miami en semifinales contra Sinner, lo recuperó Novak Djokovic, el murciano, que antes del partido hizo una rueda de prensa comentando que las ausencias, fíjate qué nombres, Nadal, Carreño y Medvedev, no le convierten en favorito.
La falta de ellos aquí en el torneo no me siento más favorito por ello. Al final cada partido es un mundo y todos los jugadores que están en el cuadro me pueden ganarme perfectamente y tengo que estar concentrado y jugar a mi mejor nivel en cada partido. Así que no me siento nada favorito y cada partido es un mundo y tiene que jugar lo mejor posible.
Un Alcaraz que podría debutar mañana y no el miércoles, como es habitual en los números 1 del torneo, contra el portugués Borges, que ha eliminado a Ibasca esta mañana, número 79 del ranking ATP. Otros favoritos son Tsitsipas, Sinner, Ruud y Cameron Norrie. Y por lo que hace referencia a la jornada, de momento, además de la clasificación del propio Borges, se ha clasificado Zapata. Andújar pierde un 7-0 contra el argentino Echeverri. En el segundo van 5-5. Más tarde va a jugar Pedro Martínez.
Vale, hay buen ambiente, que yo me pasé ayer y ayer estaba a tope. Había muchísima gente, ¿eh? Ayer.
Hay bastante gente para ser la primera jornada en la que es habitual que no jueguen los principales favoritos. Yo diría que la pista central, en la que está jugando Pablo Andújar, pues aproximadamente más de media entrada, que está bien para ser la primera jornada, como digo. Está nublado, aunque no amenaza lluvia.
Vale, Juan, nos vas informando de todo lo que pase allí. Un abrazo, gracias.
Que vagi bé.
I acabarem escoltant un altre dels grans noms propis del cap de setmana. Àlex Rins, guanyador, es va endur el Gran Premi de les Amèriques de MotoGP a Austin per davant de Marini i Quartararo. Així de content estava.
El único sitio donde recuperaba, llevando la moto al límite, por encima de los pianos, sin saber qué más hacer en las chicanes. Me tiraba ahí como un loco para recuperarle todo ese primero y segundo sector. Y la verdad que después, cuando se ha caído, me he despistado un poco, he cometido un par de fallos, porque no había liderado la carrera todavía y pensaba por dentro, joder, como me pillen, la hemos cagado. Entonces nada, he empezado a tirar, a seguir mi ritmo y la verdad que bueno, muy bien, muy contento, muy feliz.
Superstar.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Estamos acostumbrados más a jugar de noche.
Sí.
A veure, jo és que recordaria que el sol, en dosis moderades, és beneficiós pel cos humà. La gent gran surt a prendre el sol, es passegen, seuen als bancs, prenen el sol...
Però van a prendre el sol 10-15 minuts al dia.
Té una vitamina que és beneficiosa pel cos humà. No, és que li estic donant voltes i això del sol deu ser un tema de l'ADN, perquè Eder Sarabia, després del Andorra-Huesca jugat a les 2 de la tarda, En roda de premsa diu això.
Veníamos hablando durante la semana que este horario y con sol y el viento que iba a hacer, que seguramente el campo no iba a estar todo lo fino que nos gustaría y luego también que el Huesca ha estado bien.
Ah, vale. No, claro. El sol y que el Huesca...
Dicho sea de paso, ¿no?
Dicho sea de paso, el Huesca ha estado... No, es que a mes de todo eso, es lo de jugar con sol. Yo vengo de una época donde los partidos se jugaban el domingo a las 5 de la tarde.
Sí.
Y si a tu caba tele jugabas dissabte a las 8, pero si a tu caba tele, si no, domingo a las 5, que hacía sol, ¿no?
Hacía sol.
Vale. Última hora, Valldori, a la llista del Madrid per jugar al camp del Chelsea, cap novetat, queda fora Mendy, que ja sabem està lesionat, tornen Kroos i Vinícius. Antiviolència, traslada al comitè de competició de la federació la agressió de Valverde a Baena en el Bernabéu.
Gràcies per tot avui més que mai, Gil.
Hemos llegado, ¿no?
Bona tarda. Sí, ho hem fet. Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça, us ha convençut la porta, ha donat un gir, això, eh? Ara guanya el sí, 52%. En clau espanyol, grau de preocupació, aquí no ha donat un gir. Grau extrem de preocupació, 51%. En clau Girona, somieu amb Europa. El 76% dels que heu votat no somieu amb Europa. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.